tarda. Ara són les dues del migdia. Catalunya surt al carrer aquest divendres per commemorar el 8 de març, Dia Internacional de la Dona. Des de primera hora del matí ja ho escolten, que hi ha protestes, sobretot a Barcelona, i des d'aquest migdia que els estudiants recorren els carrers de la capital catalana per exigir igualtat i per denunciar també la creixent violència masclista. Avui, de fet, hi hem posat xifres i hem sabut que l'any passat a Catalunya cada dia 11 dones van patir algun tipus d'agressió. Júlia Julve, bona tarda.
Bona tarda.
Paral·lelament hi havia convocada també una vaga general per sindicats minoritaris i, per tant, està tenint poc seguiment.
Sí, a hores d'ara a Catalunya la protesta que està sent més multitudinària és la que ha convocat el sindicat d'estudiants al centre de Barcelona i participen milers de persones que han sortit a les 12 del migdia des de la plaça Universitat fins a acabar la plaça de Sant Jaume. Els estudiants han aprofitat aquesta marxa del 8M per demanar al govern una assignatura d'educació sexual inclusiva en cursos de primària, d'ESO i batxillerat. També a Tarragona, a les 12 del migdia, ha arrencat una altra manifestació, en aquest cas a la plaça Imperial Tàrraco, que arribarà fins a la plaça de la Font.
Això està passant ara aquest migdia, justament en aquests minuts, però les manifestacions més participatives arreu del país s'esperen aquesta tarda.
Sí, a la capital catalana es tornarà a sortir als carrers. Serà a les 6 de la tarda en una protesta que començarà a Jardinets de Gràcia. A Girona la manifestació sortirà de la plaça Independència i en el cas de Tarragona també a les 6 a la plaça del Mercat. En el cas de Lleida serà una mica més tard, a 8:15 del vespre, a la plaça 8 de març.
8M al marge. Càritas Diocesana de Barcelona tilla de pobre la justificació que fa el Departament d'Educació quan assegura que els 80.000 alumnes que no reben beca menjador a Catalunya és perquè no tenen aquest servei a l'escola i no poden vehicular cap ajuda.
Si tenen detectat, justament, no?, que hi ha espais on no s'ofereix a aquest servei de menjador, saben que hi ha infants amb necessitat, doncs el que caldria és posar recursos adequats.
És la reacció de Càritas a la notícia que us avançava Ràdio Estel aquest matí.
Aquesta emissora ha tingut accés a una resposta parlamentària que ha fet el govern i en ella es detalla que a Catalunya hi ha 80.000 infants i joves en risc de pobresa que no reben cap ajut per pagar el menjador. Des de la Generalitat reconeixen que no poden donar cap ajuda a infants que tenen dret a rebre'n però que justifiquen que van a escoles i instituts on no s'ofereix el servei d'aquest menjador.
I en política el govern espanyol calcula que al voltant de 370 persones que tenen causes obertes o que ja han estat condemnades per fets relacionats amb el procés podran acollir-se a la llei d'amnistia.
Ho ha dit avui mateix el ministre de Justícia, Félix Bolaños, que ha reiterat que el text de la llei aprovat ahir és profundament constitucional i que s'ajusta al dret europeu.
Según los números que tenemos en el gobierno, son 372 personas que tienen causas penales pendientes, pero es una ley que no solo va dirigida a ellas, pueden ser los beneficiarios directos.
Les dades que ha donat avui el govern espanyol estan molt lluny dels càlculs de l'entitat Òmnium Cultural, que havia fixat en 1.432 les persones que s'haurien d'acollir aquesta amnistia.
I política a banda, avui ha acabat a Madrid l'assemblea plenària de la Conferència Episcopal, una plenària on s'ha aprovat el pla de reparació a les víctimes d'abusos sexuals.
Por supuesto que todos están de acuerdo en el qué, en la acogida a la víctima, en la reparación integral. Ahora, lo estamos trabajando, estamos pergeñando, precisamente por hacer un trabajo pues mejor, ¿no?
La Conferència Episcopal encara no té enllestit el pla de reparació integral a les víctimes, tot i que aquesta plenària ha donat un impuls important a tot aquest treball, sempre posant la víctima en el centre i en primer lloc.
El portaveu de la Conferència Episcopal també ha revelat que les oficines de prevenció han detectat 78 casos el 2023, que se sumen, per tant, als més de 700 dels anys 2021 i 2022.
I avui en els esports, el Barça obre aquesta nit a les 9 una nova jornada de Lliga Primera Divisió amb la novetat del jugador del filial Mika Faye a la convocatòria.
Partit a l'estadi Olímpic contra un Mallorca que arriba amb la moral ben alta després de guanyar el Girona l'anterior jornada i de classificar-se per la final de la Copa del Rei. Davant les elevades baixes que té la plantilla, Xavi ha farcit la convocatòria de jugadors del filial.
I en motor, notícia d'última hora, Carlos Sainz és baixa per al Gran Premi de l'Aràbia Saudita.
Sí, el pilot de Ferrari pateix una apendicitis i, per tant, ha hagut de passar pel quiròfan aquest mateix matí. D'aquí mitja hora han de començar els tercers entrenaments lliures i a partir de les 6 d'aquesta tarda ja es farà la ronda de classificació.
I avui, per acabar setmana i per acabar el programa, direm adéu al creador de part de l'imaginari infantil de molts catalans. Anem a buscar la bola de drac envoltada en un misteri.
gràcies.
Ha mort als 68 anys. Akira Toriyama és el creador de sèries de manga com Son Goku o Doctor Slump, ja ho direm bé.
Dues sèries que van ser molt seguides a Catalunya i que es van emetre al començament del Club Super 3.
Això és el que està passant en aquest matí de divendres. D'aquí uns minuts ho ampliem tot plegat abans. Sapiguem quin temps ens espera per a les properes hores i si haurem o no de tornar a obrir el paraigües aquest cap de setmana. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Hem tingut una jornada avui que ha començat amb pluges a molts punts de la meitat nord de Catalunya, precipitacions que han deixat entre 20 i 30 litres allà on més ha plogut, unes pluges que de cara a aquesta tarda tindran continuïtat altra vegada a les comarques de Ponent i sobretot a les comarques del Pirineu, mentre que la resta tindrem encara clarianes. Els vents estan girant cap al sud-oest, per tant, cada vegada més forts, especialment a la costa, i aquests vents ens porten més núvols que, com dèiem, ja avançada la tarda portaran pluges a les comarques de Lleida. Precipitacions que la propera nit i matinada s'extendran a tot Catalunya i demà plourà durant tot el dia, tot i que demà al migdia a les comarques del sud del país s'obriran algunes clarianes, però a la tarda s'hi tornarà a posar. Vents moderats a forts del sud, temporal marítim, onades de més de 3 metres d'alçada i la cota de neu al voltant dels 1.200 a 1.400 metres, tot i que puntualment demà podria baixar fins als 700 metres en alguns punts del Pirineu i també del Prepirineu. Les temperatures demà més baixes que les d'avui. De cara a diumenge, obertura de clarianes encara al matí amb febles nevades al vessant nord del Pirineu. De fet, nevarà durant tot el dia al vessant nord del Pirineu. I a la resta de Catalunya, a partir de migdia, creixeran núvols a les comarques del nord de Barcelona, comarques de Girona, tret de l'Alt Empordà, on bufarà la tramuntana, i en aquestes comarques tindrem altra vegada ruixats de mitja tarda. Les temperatures mínimes diumenge seran més baixes, però les màximes començaran a pujar.
Gràcies, Jordi. I un altre punt de servei. A aquesta hora, circulació interrompuda de trens entre les estacions de Barcelona, Sants i Castelldefels per falta d'atenció a les vies, segons informa Renfe. Això afecta les línies R2, també R2 Nord i R2 Sud de Rodalies i a algunes línies de regionals que passen per aquestes estacions i també alerta a les carreteres perquè la forta nevada pel Pirineu està obligant circulació amb cadenes a moltes carreteres. Dit això, ara passen gairebé 7 minuts de les 2 del migdia amb Jordi Carretero, el control tècnic, i Sílvia Muñoz a la producció. Comencem.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Primeres manifestacions en marxa per commemorar avui el 8 de març, Dia Internacional de la Dona. Alguns sindicats, no els majoritaris, han convocat vaga general, però està tenint un seguiment escàs. Sí que està tenint seguiment entre els estudiants, que des de primera hora d'aquest divendres ja estan fets els primers talls de carretera. S'espera, però, que el col·lapse i les protestes més participatives siguin a la tarda.
Sí, els sindicats CGT i la Intersindical han convocat vaga general per reivindicar la igualtat i els drets de les dones en tots els àmbits i denunciar també la violència masclista. De la seva banda, el sindicat d'estudiants ha fet una crida a buidar les aules i a omplir els carrers contra les desigualtats de gènere i la violència envers les dones. I des de les 12 d'aquest migdia hi ha en marxa una manifestació a Barcelona que ha arrencat a la plaça de la Universitat, que ha quedat ja ben plena. S'hi han adherit, sobretot, estudiants de secundària i també molts universitaris. La capçalera s'ha mogut fins a la plaça de Catalunya amb arribada final a la plaça de Sant Jaume. A Girona, Vic i també al Maresme, les entitats feministes també han convocat diverses accions coincidint amb aquest 8M. De fet, el moviment feminista del Maresme ha aprofitat aquesta jornada per recordar la proliferació de casos d'abusos sexuals a la comarca en els darrers temps, tots ells seguint patrons molt similars. Sobre això en parla Clara Grífol García, membre del col·lectiu.
En molts dels casos són persones del teu entorn proper, sigui familiar o d'un context proper. Ens han venut aquest relat d'un agressor desconegut que t'ataca, però ja sabem des de fa molts anys que no és així. A més, tots aquests abusos comporten uns silencis, un estigma social. Finalment, pots empoderar-te i col·lectivament fer denúncia. La crítica social i el rebuig social és bastant dur.
A primera hora d'aquest matí, com dèiem, grups d'estudiants universitaris ja han tallat el trànsit en dos punts estratègics de la ciutat de Barcelona, molt concorreguts a primera hora del matí. D'una banda, la ronda de dalt i d'altra banda, la diagonal. Aquests talls que han durat gairebé 3/4 d'hora i han provocat un col·lapse important a primera hora a la ciutat.
I és que de tots els avenços que s'han fet en matèria d'igualtat, la membre de la Comissió de Comunicació de l'Assemblea 8M, Anna Rodet Iraola, assegura que encara queda molt camí per recórrer. Aquest matí feia aquestes declaracions al programa La Caravana de Ràdio Estel.
El tema de la violència és un dels temes més importants, té moltes repercussions. És evident, això no hi ha ningú que ho pugui negar, tot i que el negacionisme està molt de moda, que les dones no podem anar tranquil·les ni pel carrer, que en l'àmbit laboral també hi ha un assetjament sexual i laboral, que als instituts hi ha agressió, que a les universitats hi ha assetjament, que ja no et dic al ciberespai.
Com dèiem, per commemorar tota aquesta jornada s'han convocat centenars de manifestacions arreu del país. La manifestació més multitudinària s'espera aquesta tarda a les 6 a Jardinets de Gràcia, la capital catalana. La marxa recorrerà als carrers de Barcelona, arribaran a l'Arc de Triomf, on està previst que es facin diversos parlaments i concerts. També hi haurà protestes, però, arreu de Catalunya.
Sí, a Girona la manifestació sortirà de la plaça Independència, avançarà pel pont de Sant Agustí, Rambla de la Llibertat, el pont de Peixateries Velles, al carrer Santa Clara, per finalment acabar de nou aquesta plaça de la Independència. I a Tarragona, la plataforma 8M del Camp fa una crida a concentrar-se també a les 6, serà en aquest cas a la plaça del Mercat. I a Lleida, serà una mica més tard, les organitzacions feministes criden a sortir a concentrar-se a partir de 7:45 del vespre a la plaça 8 de març.
Aquest 8M serveix per reivindicar el dret igualitari de les dones i també per denunciar la violència masclista, que creix cada cop més. L'any 2023, 11 dones al dia de mitjana van ser víctimes de violència sexual a Catalunya. Són les dades que ha publicat avui el cos de Mossos d'Esquadra.
L'any passat, les denúncies per violència masclista en l'àmbit de la parella van incrementar gairebé un 11%, passant dels 15.154 fets als 16.789. De fet, les violències sexuals en el context de parella són les més difícils de detectar. En parla la portaveu dels Mossos, Montse Escudé.
Que generalment no requereixen d'una violència física, sinó que la pròpia relació de parella utilitzen altres mètodes de persuasió coercitiva que fan que les víctimes acabin sent patint agressions sexuals en la parella, que no passen necessàriament per una violència física, amb aquesta violència psicològica, amb aquest xantatge, amb aquesta extorsió, amb aquesta violència que succeeixen, i també s'ha de fer molta pedagogia.
4.027 dones van ser víctimes de delictes contra la llibertat sexual l'any passat. Aquell any, la policia catalana va investigar 3.759 denúncies. Això és un 34% més respecte de l'any anterior. I només l'any passat, a Catalunya, 13 dones van ser assassinades per la seva parella, 4 més que l'any 2022. D'aquestes 13, només una havia denunciat el seu feminicidi.
I la darrera agressió, de fet, l'hem conegut avui mateix, ha passat a Marbella. La Policia Nacional ha detingut a 5 homes que estarien implicats en una agressió sexual grupal amb submissió química a una jove de 25 anys. Els fets haurien tingut lloc el 5 de març en un hotel de la ciutat malaguenya.
Segons fonts de la mateixa investigació, els arrestats tenen 19 i 32 anys i són alemanys i kosovars. Ara la investigació se centra en veure el grau de participació de cadascun i també quina substància li van subministrar a la víctima.
Estel Migdia, l'informatiu de proximitat.
Més qüestions. Les entitats socials i les associacions de famílies no accepten les explicacions del Departament d'Educació per justificar que 80.000 infants i joves en risc de pobresa no rebin cap ajuda per pagar el menjador. Una notícia que ha avançat Ràdio Estel aquest matí. Pau Massip, bona tarda.
Bona tarda. Des del govern diuen que no poden donar ajudes per pagar el menjador als estudiants que van a escoles i instituts on no s'ofereix aquest servei. Un problema que afecta sobretot els estudiants de secundària, perquè la majoria d'instituts fan jornada intensiva, una anomalia en comparació amb la resta de països europeus. De fet, des de les associacions de famílies denuncien que es donen casos surrealistes. Ho explica Belén Tascón, presidenta de la FAC, en declaracions a Ràdio Estel.
La beca està vinculada a l'escolarització i està relacionada amb l'horari, no? De manera que si un centre educatiu no té menjador escolar, com passa en la majoria de secundàries, no?, de l'ESO, doncs això significa que tenen un horari intensiu on l'alumne no té dret a la beca. No? La seva situació, quan passes d'educació primària, no?, a primer de l'ESO no ha canviat, econòmicament la família no ha canviat, en canvi, doncs, aquest adolescent deixa de ser perceptor de la beca menjador.
Per això, des de l'Associació de Federacions de Famílies de Catalunya, fa temps que exigeixen que s'ofereixi el servei de menjador tant a primària com a secundària i que tots els alumnes s'hi hagin de quedar. El següent pas seria que cada cop el preu sigui més barat fins a arribar a la gratuïtat. De fet, Tascón lamenta que Educació vagi en sentit contrari i hagi aprovat una nova pujada del preu del menjador que repercuteix directament a les famílies.
Recordem que, com estem explicant des d'aquest matí en aquesta emissora, al nostre país hi ha 80.000 infants en risc de pobresa que no reben cap beca menjador. Així ho reconeix el propi Departament d'Educació, que afirma que aquest curs ha donat gairebé 190.000 ajudes per pagar els àpats als infants i joves catalans, Pau.
Sí, així s'extreu d'una resposta parlamentària a la que ha tingut accés Ràdio Estel. L'Institut Català d'Estadística diu que al nostre país hi ha més de 261.000 infants i joves en situació de risc de pobresa. Per tant, segons les dades de la Generalitat, 80.000 nens i adolescents no reben cap tipus d'ajuda. El Departament treu pit que aquest curs per primer cop s'han donat més beques que cobreixen al 100% del menjador. Fins al curs passat s'havien donat més ajudes que cobreixen el 70% del servei. En declaracions a aquesta emissora, Raquel Gil, directora directora general d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa del Departament d'Educació, dona dues explicacions.
Els indicadors del nombre d'infants i de joves que tenim en el país en situació de vulnerabilitat va molt més enllà de l'ensenyament obligatori des d'infantil 3 anys fins a secundària, que és on habitualment s'oferta el menjador escolar. I sí que és cert que en aquells centres educatius on no s'ofereix el servei de menjador no tenien la manera de vehicular aquest ajut i, per tant, aquesta beca menjador.
Per Mireia Emilian, responsable del programa de Famílies i Infància de Càritas Diocesana de Barcelona, aquesta justificació és insuficient. També ho ha dit en aquesta emissora.
El que estem parlant és de drets d'infants. Si detectem, no, en un territori, pels motius que estiguin, doncs tenim un centre escolar on no s'ofereix, doncs el que caldria és posar les mesures perquè si es pogués oferir, no? Per tant, el que cal, si tenen detectat justament, no, que hi ha espais on no s'ofereix a aquest servei de menjador, saben que hi ha infants amb necessitat, doncs el que caldria és posar els recursos adequats.
Emiliana assegura que els ajuntaments també són responsables d'aquesta situació i per això demana implicació a totes les administracions per posar-hi remei. Tant Emiliana com Tascón recorden que el menjador també forma part de l'espai d'educació i aprenentatge dels infants i joves i per això hauria d'estar garantit. Des d'Educació, Gil afirma que els nous pressupostos que s'han d'aprovar al Parlament augmenten la partida inicial destinada a beques menjador fins als 200 milions d'euros, una xifra que encara pot augmentar perquè, tal com explica, la beca es pot demanar en qualsevol moment del curs i sempre s'hi destinaran diners per cobrir aquesta necessitat.
Gràcies, Pau. I en informació política, el govern espanyol estima que la llei d'amnistia cobrirà 372 persones amb causes penals relacionades amb el procés independentista. I assegura també que se sent tant a la Constitució com a la justícia europea. Aquesta és una xifra que dista dels encausats que calculava que hi havia Òmnium, que el situava en prop dels 1.400. Judit Casellas, bona tarda.
Bona tarda. Ball de xifres sobre quants independentistes poden acabar beneficiant-se de la llei d'amnistia. El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, en una entrevista a TV3, els ha situat en prop de 400 l'endemà que s'aprovés la norma a la Comissió de Justícia del Congrés.
És una llei que va dirigida a esas en torno a 400 personas, según los números que tenemos en el gobierno, son 372 personas que tienen causas penales pendientes, pero es una ley que no solo va dirigida a ellas, pueden ser los beneficiarios directos, pero sobre todo el beneficiario absoluto de esta ley será la sociedad catalana y será también la sociedad española por extensión.
Des d'Òmnium fa temps que apunten que hi ha unes 1.400 persones que afronten causes judicials vinculades amb el procés independentista. Independentment de la xifra exacta, Junts i Esquerra asseguren que totes les persones afectades podran acollir-s'hi.
Una llei d'amnistia que el Partit Popular no descarta recórrer al Tribunal Constitucional o a la Justícia Europea, així s'hi ha referit avui el portaveu del partit, Borja Sémper, en una entrevista a Telecinco.
Bueno, no descartamos ninguna de las medidas que acaba de enumerar y lo que sí le puedo asegurar es que nosotros vamos a seguir con sensatez, con firmeza en la exigencia de que la política vuelva a los cauces de los que nunca debió salir. Tenemos un presidente del gobierno y un gobierno que ha decidido mantenerse en el poder a costa de las formas y del fondo que dan sentido a la política española.
Una llei que també aplana el camí perquè Junts i Esquerra donin suport als pressupostos generals de l'Estat, tot i que, Judit, encara no han començat les negociacions.
Sí, els dos partits independentistes asseguren que haver aprovat la llei d'amnistia no garanteix que ara donin suports als comptes d'aquest any, però sí que facilita que puguin començar les converses i hi pugui haver un acord. Ara bé, el diputat de Junts, Josep Maria Cervera, ha avisat als socialistes que en cap cas donin per fet el seu sí. Són declaracions a la caravana.
El nostre no és un acord per tota la legislatura, només era un acord d'investidura. Ara hem arribat a fer efectiva la millor llei d'amnistia possible i a partir d'aquí doncs continuarem avançant.
Sobre l'aplicació de la llei d'amnistia i un possible retorn de Carles Puigdemont a Catalunya, Cervera no ha volgut posar data i s'ha remès a les paraules que hi va dir Jordi Turull, assegurant que l'expresident podria tornar el mes de juliol.
A tot plegat, diverses associacions de jutges creuen que els canvis fets en aquesta llei d'amnistia xoquen ara amb els drets europeus.
L'Associació Professional de la Magistratura o l'Associació Francisco de Vitoria, una de les 5 grans agrupacions professionals de jutges espanyols, creuen que els canvis que s'han plantejat difícilment passaran els filtres de la Unió Europea. A més, opinen que els canvis introduïts vulneren l'estat de dret.
I un últim apunt abans de canviar de qüestió, perquè la Guàrdia Civil ha informat al jutge de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón, que no ha pogut localitzar el diputat d'Esquerra, Ruben Wagensberg, al seu domicili habitual, després que el magistrat ordenés comprovar-ho.
És una informació que ha avançat VilaWeb i que té lloc dies després que el diputat anunciés que marxava a Suïssa després de la seva presumpta vinculació amb el cas Tsunami.
Gràcies, Judit. Ja en política municipal, segons Avança aquest migdia Nació Digital, el PSC hauria traslladat als comuns que no pactaran un govern amb ells abans de que s'aprovin els pressupostos. La notícia arriba just al dia en què també el partit de Trias per Barcelona ha tancat la porta definitivament a fer un govern amb Collboni, després que faci setmanes que els dos partits no tenen cap trobada i el PSC hagi tancat un acord amb Esquerra per als comptes públics.
Sí, la formació de Xavier Trias a la capital catalana diu que faran una oposició exigent, però que això no treu que puguin arribar a un acord en benefici de la ciutat. Ho diu el portaveu Jordi Martí.
No hem tingut cap contacte ja des de fa temps amb el govern municipal pel que fa al pressupost d'enguany. I no l'hem tingut perquè ja vam dir en el seu moment que no, o es van deixar de donar les circumstàncies per les que podíem continuar mantenint converses. Això fa temps que es va acabar. El que farem és fer la feina que havíem de fer des del govern inicialment després de guanyar les eleccions, la farem des de l'oposició.
Canviem de qüestió perquè la conferència episcopal encara no té enllestit el pla de reparació integral de les víctimes d'abusos, tot i que aquesta plenària, que ha acabat avui a Madrid, ha donat un impuls important en tot aquest treball, sempre posant la víctima al centre i en primer lloc.
Sí, així ho ha dit aquest matí el secretari general i portaveu dels bisbes espanyols, Francisco César García Magán, al final de l'assemblea plenària. Magán ha reconegut que s'estaran amb més lentitud del que es voldria, però ha aclarit que és per fer bé tot el treball.
El tema es de tal calado y de tal importancia que tenemos que tratarlo todo, si hay que recabar todos los obispos, y por supuesto que todos están de acuerdo en el qué, en la acogida a la víctima, en la reparación integral. Ahora, lo estamos trabajando, estamos pergeñando, precisamente por hacer un trabajo pues mejor, ¿no?, y más aquilatado. Ahí se aprobó efectivamente y lo hemos tratado en la ejecutiva, lo hemos tratado en la permanente, pero había que llevarlo en la plenaria. Y ahora ya les he indicado que ha habido un diálogo, ha habido una aportación importante del Consejo de Asuntos Jurídicos, del órgano de compliance, y ahora estamos trabajando, se va a recoger todo eso y a elaborar.
El portaveu de la conferència episcopal també ha revelat que les oficines de prevenció han detectat 78 casos el 2023, que se sumen als més de 700 dels anys 21 i 22. I sobre els canvis introduïts a l'informe per a dar luz en les últimes setmanes per actualitzar dades sobre abusos, García Magán ha aclarit que és un estudi viu.
I mirant a Europa, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha confirmat l'obertura d'un corredor marítim humanitari entre Xipre i la Franja de Gaza, un corredor que podria començar a estar operatiu aquest mateix cap de setmana.
Tant els Estats Units com també la Comissió Europea confien que el corredor permetrà un augment massiu de l'ajuda. El mateix president dels Estats Units, Joe Biden, ha ordenat a l'exèrcit nord-americà la construcció d'un port temporal a Gaza per fer-hi arribar precisament aquest ajut humanitari i de manera urgent en el marc d'aquest operatiu internacional. I mentrestant, el nombre de víctimes mortals augmenta 30.900 des que es va intensificar el conflicte entre Israel i Hamas a la Franja de Gaza.
I passem pels jutjats abans dels esports, on s'ha obert una investigació contra la mare de Dani Alves per haver difós imatges de la dona que va denunciar el seu fill per haver-la violat. Fa 15 dies, recordem, l'Audiència de Barcelona va avalar la versió de la víctima i va condemnar l'exfutbolista Daniel Alves a 4 anys i mig de presó.
Un mes abans d'aquest judici, quan feia un any de l'agressió sexual, la mare de Dani Alves va difondre imatges de la denunciant a les seves xarxes socials. Davant d'això, l'advocada de la dona va denunciar els Mossos d'Esquadra, la mare del futbolista i també el diari La Razón per haver-se fet ressò d'aquests continguts. Ara, la justícia ha obert una causa per investigar.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
Obrim aquesta hora d'informació esportiva parlant del Barça, que obre avui a les 9, la 28a jornada de Lliga, rebent el Mallorca a Montjuïc, un partit clau que han de guanyar per posar pressió al Girona, que actualment és segona a la Lliga, però només un punt d'avantatge sobre els blaugranes.
Sí, els de Xavi Hernández volen passar pàgina de l'empat a 0 de l'última jornada contra l'Atlètic Club i posar-se provisionalment, segons a l'espera del que faci el Girona contra l'Osasuna dissabte. Si el Barça guanya i el Girona empata o bé perd, els blaugranes s'assegurarien aquesta segona plaça. El tècnic blaugrana està convençut que la Lliga encara no està perduda.
Sí, sí, todavía hay, lo pensamos que todavía hay, no tiramos la toalla, lo vamos a intentar hasta el final, hasta que matemáticamente no, los números digan que no podemos. Bien, el equipo está bien, está motivado, está sabiendo que el otro día perdimos una oportunidad muy grande para acercarnos más, ¿no?, y para ponernos segundos. Pero bueno, mañana tenemos la oportunidad de meter un poco de presión.
Xavi també aprofitava per deixar clar que l'equip no pensa encara en el compromís de la Champions contra el Nàpols i que tota l'atenció està focalitzada en el partit d'avui.
Per al partit d'avui, de fet, el Barça comptarà per primera cop aquesta temporada amb el canterà Mika Faye, que porta uns dies entrenant-se ja amb el primer equip.
Sí, Xavi inclou el jove futbolista del filial en aquesta convocatòria. Davant la plaga de baixes, el tècnic també comptarà amb Marc Caçador, Pau Cubarsí, Unai, Marc Guiu i Héctor Fort. En canvi, els que no han entrat en aquesta convocatòria per al duel davant del Mallorca són Marcos Alonso, tot i complet a les dues últimes sessions d'entrenament amb el grup després d'operar-se el gener dels seus problemes lumbars. Ni tampoc Ferran Torres, que tenia com a objectiu provar-se davant del Mallorca per arribar a la transcendental cita de dimarts davant del Nàpols.
D'altra banda, el Girona ha fet avui un darrer entrenament abans de rebre demà la visita de l'Osasuna.
Un entrenament que no ha comptat amb Yanguel Herrera. El club ha comunicat que pateix una lesió al soli de la cama dreta i que estarà de baixa entre 4 i 6 setmanes. Tampoc podrà jugar demà Borja García, que té una lesió a l'adductor de la cama esquerra i estarà lluny dels terrenys de joc durant dues setmanes. El tècnic Michel Sánchez diu que, per sort, tenen jugadors per suplir-los i que demà hauran d'estar a un gran nivell per superar els navarresos.
El Osasuna és un equipàs, ve de fer les coses molt bé, 10 de 12 punts, és un equip que està a prop d'Europa i necessitem la nostra millor versió.
El Girona jugarà amb l'objectiu de mantenir la segona plaça del campionat i intentar pressionar el Madrid, que ara està a 7 punts dels gironins. El partit serà demà a les 9 de la nit.
A tot això, el comitè d'apel·lació ha desestimat el recurs del Madrid per la sanció de dos partits a Bellingham, per la qual cosa el jugador anglès serà baixat davant el Celta i també davant l'Osasuna.
El davanter va ser expulsat al final del partit que el Real Madrid va jugar més talla contra el València. Bellingham havia marcat a l'última jugada d'aquest match, però el seu gol no va pujar al marcador perquè Gil Manzano ja havia xiulat al final abans aquesta rematada de l'anglès. Ara caldrà veure si el Club Blanc recorre al Tribunal Administratiu de l'Esport per intentar que rebaixin a un partit el càstig a Bellingham.
I canviem de qüestió, parlem de bàsquet, perquè l'exentrenador del Barça, Sarunas Jasikevicius, acusa el club de maltracte i amenaça en parlar clar ben aviat.
L'actual entrenador del Fenerbahçe ha fet unes dures declaracions en roda de premsa posterior al partit que l'equip turc ha jugat aquest dijous contra el Madrid. Saras ha parlat d'amenaces i de maltracte.
Trato mal, sí, ahora mismo. Sobre mi familia y eso. Bueno, un día hablaré, claro. No quiero hacer más daño, la verdad.
Jasikevicius va deixar de ser entrenador del Barça al final de la temporada passada, marxant del club per la porta del darrere.
I en tenis, el tenista Carlos Alcaraz debutarà aquesta propera matinada al Masters 1000 d'Indian Wells, on defensa títol i ho farà contra l'italià Matteo Arnaldi, que és el número 40 del món.
Alcaraz intentarà defensar la corona després d'un inici de temporada accidentat en caure quarts a l'Open d'Austràlia i després també d'haver-se de retirar a primera ronda al Brasil per una lesió al turmell. El murcià creu, però, que el treball de rehabilitació d'aquests darrers dies ha donat els seus
La verdad que es difícil estar al 100%, ¿no? Ha sido muy reciente, pero la verdad que estamos contentos con el trabajo y con las sensaciones que estoy teniendo.
Alcaraz ja s'ha enfrontat a Arnaldi en una ocasió. Va ser els vuitens de final de l'Open dels Estats Units, on el murcià es va imposar en 3 sets.
I en motor, el pilot espanyol Carlos Sainz es baixa d'última hora per al Gran Premi de l'Aràbia Saudita de Fórmula 1. El madrileny pateix un apendicitis i ha hagut de passar pel quiròfan d'urgència avui mateix.
Així doncs, Carlos Sainz no podrà participar a la tercera sessió d'entrenaments, que comencen d'aquí una estona, i el seu lloc l'ocuparà Oliver Berman. El madrileny ahir va fer el setè millor temps en una segona tanda d'entrenaments, on Fernando Alonso va ser també el més ràpid. Aquesta tarda, a les 6, es farà la classificació on es determinarà la posició de sortida per la cursa de demà dissabte.
I ja ha arrencat també el primer Gran Premi de la temporada de MotoGP al circuit de Losail, a Qatar, un inici de curs on totes les mirades estan posades en Marc Márquez.
Sí, perquè l'any passat el de Cervera va dir adéu a 11 temporades a Honda i ara comença una nova etapa com a pilot de Ducati dins l'escuderia italiana de Gresini. Márquez s'ha mostrat tranquil davant d'aquest nou repte després d'una pretemporada que ha qualificat de bona i també d'estable. El català, però, també ha assenyalat que haurà de canviar el xip per no pilotar com ho feia amb l'Honda i anar-se'n també adaptant a la nova moto.
Però ara toca investigar què passa esta moto detrás de otros pilotos. Sí que siempre Honda había sido una moto que detrás de uno iba un poco mejor. Esta me han dicho que es lo contrario, así que toca investigar a ver todas estas áreas.
Des de 2:15 que s'estan corrent els primers entrenaments lliures.
Estel migdia.
Vinga, obrim informació cultural avui al cinema, on arriba la nova entrega de la saga Kung Fu Panda.
És l'hora de fer el següent pas en el teu viatge.
És la quarta pel·lícula d'aquesta saga d'animació.
La comèdia segueix a Po a les seves aventures a l'antiga Xina, amb qui l'amor pel Kung Fu només es pot comparar amb una gana insaciable. El film s'estrena en català.
I també arriba avui a la gran pantalla la nova pel·lícula de Celia Rico. Un nou retrat sobre les relacions entre mares i filles i es diu Los Pequeños Amores.
Reflexiona sobre el pas dels anys a través de la relació entre una mare i una filla que retroben, un film que es pregunta què passa amb les expectatives que tenim a la vida i que no es compleixen.
I no marxem del món audiovisual, que està de dol avui per la mort als 68 anys d'Akira Toriyama, creador de sèries mítiques com Bola de Drac o Doctor Slump. Dues sèries que van tenir molt d'impacte a Catalunya en els inicis del Club Super 3.
Segons ha informat la seva productora, el dibuixant de manga ha mort a causa d'un hematoma subdural agut.
Doncs amb això acabem, tornarem dilluns quan siguin les dues. Que vagi bé, bon cap de setmana. A la gran ciutat de Pingüí.